L'empresari santcugatenc Xavier Pujol va ser reelegit president de Pimec del Vallès Occidental i nomenat president de Pimec Barcelona, que coordina el Baix Llobregat, el Maresme i el Barcelonès Nord, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Amb motiu d'aquesta reelecció, parlem avui amb el santcugatenc Xavier Pujol, a qui primer de tot donem les gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres.
Xavier, recentment has estat reelegit com a president de Pimec del Vallès Occidental i nomenat president de Pimec Barcelona, com dèiem ara a l'inici. Com encares aquesta nova etapa?
Bé, amb il·lusió, perquè sempre que et fan confiança i inicies un projecte, si no ho fas amb il·lusió, malament. Per tant, amb ganes, il·lusió i un equip reforçat per poder-ho fer, perquè el repte és gran i necessitem, com és una cosa que fem en part de la nostra feina, necessitem tenir un equip de persones que ens acompanyi en aquest camí.
Xavier, la comarca és, com dèiem, una reelecció. Per tant, com valora la feina que s'ha fet en l'anterior mandat i la que ha fet vostè com a president de Pimec del Vallès Occidental?
Sí, de fet, pràcticament és el primer mandat per mi com a president, començant des de l'inici, perquè jo vaig començar en substitució del president anterior, que no va poder, per motius personals, acabar, i per tant vam heredar els seus objectius, i a més tots estan alineats, com no pot ser d'una altra manera, dels objectius que es planteja el president de Pimec a nivell de Barcelona, a nivell de Catalunya. I en aquest mandat, una mica línia continuista amb l'anterior, perquè es va començar tot un projecte. El president Cañete va començar amb tres grans lemes: activisme empresarial, el pont de comandament i legislar pensant en petit, i s'ha avançat en aquest sentit, però encara hi ha camí per fer. Per tant, hi ha una part que és continuar i reforçar, i nosaltres ho aterrem, en el meu cas, en el territori, en el Vallès Occidental, doncs amb aquelles administracions també que ens són més properes a nivell municipal i a nivell de Consell Comarcal.
A nivell de Pimec Barcelona, quins són els objectius que s'ha marcat?
Sí, el que estem ara, o sigui, cada àrea té el seu president: Baix Llobregat, jo Vallès Occidental, un altre Vallès Oriental, un altre Maresme, Barcelonès Nord, i Barcelona Ciutat una altra persona. I jo el que he assumit com a nou respecte a l'anterior és coordinar aquest treball en conjunt. Pimec ha crescut molt des de fa uns anys i les estructures s'han d'adaptar, i un dels canvis que ha introduït el president Cañete en aquesta legislatura és, a nivell sectorial, crear quatre grans àrees. Segueixen havent-hi les comissions, hi ha 22 comissions sectorials transversals, però també a nivell de territori treballar d'una forma més coordinada, i aquesta és una de les tasques que m'ha encomanat. Ara estem tot just desplegant, demà tenim una reunió amb la resta de presidents per anar-nos fixant aquests objectius.
A nivell comarcal, Xavier, ens trobem al Vallès Occidental, una comarca amb un ecosistema empresarial molt potent. Quina diries que és la rellevància d'aquest ecosistema a la comarca?
Com bé dius, Vallès Occidental és la comarca més rica de Catalunya, deixant a banda Barcelonès per l'efecte capitalitat, però tot aquest eix que t'he dit, cinturó al voltant de Barcelona, és l'eix principal d'indústria i logística. Vallès Occidental destaca per sobre d'ells, és gairebé és més del 10% del producte del valor afegit de Catalunya, amb unes particularitats també a nivell d'estructura d'empreses, a nivell de sectors d'activitat. Al Vallès Occidental hi ha gairebé un 25% d'empleats en indústria, quan la resta de Catalunya el promig està en el 16%. Per tant, tenim una part de l'economia més resilient i solvent, perquè la indústria dona això, cadenes de valor, llocs de treball i retribucions. Però tradicionalment Vallès Occidental ha tingut com dues cocapitals que, amb les seves cambres de comerç i amb la seva activitat, segueixen generant, però ha emergit, i jo des de l'inici del meu anterior nomenament vaig defensar-ho així, la cocapitalitat també de Sant Cugat, perquè li reforça aquest triangle, però a més amb una nova economia diferent, amb empreses d'estructura, de sectors i de dimensions diferents que Sabadell i Terrassa, tot i ser l'àmbit menys de la meitat que Sabadell o Terrassa. les empreses de Sant Cugat generen més valor afegit que qualsevol de les altres dues i, per tant, ha de trobar el seu espai, a més, amb, com dic, activitats econòmiques diferents. Hi ha una diversitat d'empreses a Sant Cugat, hi ha grans empreses, hi ha moltes petites i mitjanes, però és veritat que hi ha un factor tractor de les grans empreses. Nosaltres, des de PIMEC, que treballem i defensem a les micro i petites, doncs també amb l'Ajuntament de Sant Cugat estem en aquesta línia. És veritat que penso que la realitat econòmica de Sant Cugat no és casual, hi ha una feina que ve des de fa molts anys, des de Carles Brugaroles, abans de ser regidor, doncs ja havia planificat, parlàvem ja llavors de coses, i igual que ja va haver-hi una planificació urbanística, doncs va haver-hi una planificació econòmica del tipus, el nombre i el tipus d'empreses que es volien atreure, i a part d'un pla, doncs fer bé la feina, donat el resultat d'això, però tot i ser fort, Sant Cugat necessita treballar de forma conjunta amb l'àrea que l'envolta, tant cap a Barcelona com cap a la resta del territori.
Mm-hmm. I des de Sant Cugat s'està fent aquesta feina que comentes de teixir aliances amb la resta del territori?
S'està treballant. Al final, els recursos en temps i de més són limitats. Amb l'Albert Salaric, que treballem, ens presenta els plans. S'ha presentat ara un pla d'innovació, s'ha presentat un pla paneuropeu o transregional, diguéssim, i sí que s'està treballant per fer gran aquest projecte en col·laboració amb altres empreses. Potser a vegades cal aterrar-lo en clau més local, i aquí nosaltres doncs actuarem també de recordatori de que està molt bé mirar cap a la Gran Barcelona, però i cap a les grans empreses, que és veritat que Sant Cugat té la sort de tenir-ne i de tenir una bona interlocució i s'impliquen en projectes territorials, però després això ho hem de baixar també al que és el 99,8% de les empreses, que són micro, petites i mitjanes empreses.
Xavier, en un context que veiem cada dia, no?, que la tecnologia avança a passes gegants, les pimes s'estan podent adaptar a aquest ritme de creixement i d'evolució?
Tenen menys recursos, però l'I+D que diem a vegades en la petita empresa és la imaginació i dedicació, i això no ens falta. És veritat que hem d'estar molt amatents i de sensibilitzar molt perquè no perdin el tren. Al final també hem de trencar una mica aquest discurs de que, ostres, que se'ns escapa, que no, que és vertiginós el ritme. És veritat, ja. Quan internet abans va ser un factor fa 20 anys i era únic, ara hi ha moltes tecnologies que convergeixen. La que ara sona més és intel·ligència artificial, però n'hi ha moltes altres, de fabricació additiva, de realitat augmentada, de l'internet de les coses, de la computació quàntica, de diferents coses, i a cada sector li afectarà alguna d'una forma més o menys gran. El que no podem deixar és perdre l'increment de productivitat i de competitivitat de les empreses. I un dels factors de competitivitat i productivitat és la digitalització. Per tant, és una necessitat de les empreses, tant per ser més productives com per donar millors serveis, com per arribar millor a llocs on potser no estan arribant prou bé. Llavors, ho fem, igual que et deia, doncs amb programes de formació, amb jornades, amb programes de col·laboració públic-privat, que a vegades hem fet amb la Diputació de Barcelona, on hi ha un programa, com es diu, Accelera Creixement, on hi ha una part on introduïm aquest diagnosi digital per ajudar a identificar oportunitats de millora i que ho facin, a informar-los del Kit Consulting i Kit Digital, que són programes que venen encara de fons de la Unió Europea, del Next Generation, diguéssim, perquè es puguin aprofitar per incorporar la tecnologia perquè el faci millor els seus processos.
I més enllà d'aquesta digitalització, quins són els reptes que diries que afronten les pimes?
Com a repte, sostenibilitat. Com a barrera, burocràcia. Diguéssim, per mi són coses diferents, i des de PIMEC ho tractem així. Vam presentar recentment un estudi en el que posàvem de relleu, perquè sempre intentem fer amb dades, però després també fent propostes, doncs que de promig una empresa dedica 40 hores al mes, que és una setmana d'una persona, amb tràmits burocràtics que no aporten valor per la pròpia empresa, i que 7 de cada 10 papers que et demana l'administració ja els tenen. Doncs hem de treballar perquè es redueixi. Això és una barrera, això no és un repte. Això és l'administració, en part del seu paper, ens demana algunes coses amb les que ens hi hem de relacionar, doncs que no sigui una càrrega, que sigui un facilitador. real, no només de titular i de paraula. Mm-hmm. Això és un és una necessitat que hem de traslladar més en l'administració que no pas en l'empresa. El que sí que és un repte per a les empreses és la sostenibilitat. La digitalització, ja l'hem comentat, la sostenibilitat tant per valor de mercat, per creència pròpia, com també perquè detectem, i més amb el que està passant amb la situació internacional, doncs que hem de tornar a crear estructures de cadenes de valor més properes. I hi ha països nòrdics on valoren més l'aposta ferma per la sostenibilitat com a necessitat per poder ser proveïdor seu. Doncs aquest és un repte que algunes empreses ja han entomat i els ha permès arribar a mercats on no ho haguessin fet. A part de que com és percebut pels seus clients o com ells mateixos, perquè la gent més jove, a part de nadius digitals, també tenen un valor més alt de sostenibilitat i això ho incorporen ja en el seu valor i volen treballar amb empreses que ho són o exigeixen en aquelles que ho són, que encara no ho són, no? Per mi aquest és un dels reptes importants que tenen les empreses a tots els nivells i afecta a energia, a tecnologia, a producció, en molts àmbits.
No sé, Xavier, si al final és una defensa, no?, d'apostar per allò més local, aquest producte, aquest servei més de proximitat.
Totalment. El quilòmetre zero, com més zero sigui, més ben rebut és. I jo recentment he tingut l'oportunitat de visitar doncs, empreses industrials que intenten que tots els seus proveïdors, el de subproductes o el de màquines que fan servir, miren com menys quilòmetres hagin de fer. L'altre dia estàvem en una jornada de la indústria textil en un centre de formació i també es va amb aquesta dinàmica de centres de formació de proximitat, d'indústria de proximitat, de poder treballar amb empreses amb visió local, amb les cadenes de... Un cop havíem fet una globalització en un sentit econòmic massiu, i després de les experiències, no només de la pandèmia, sinó d'algunes reflexions de la resiliència de la nostra indústria i la nostra economia, veiem que té més sentit treballar amb clau més propera, a part té més coherència, perquè estem... El que a vegades nosaltres des de Pimec, per exemple, estem impulsant que hi hagi una penalització per aquell comerç electrònic que porta productes de molt lluny, perquè no està assumint uns costos locals, que sí que està assumint la botiga de Sant Cugat, que intenta oferir el mateix producte, però que ha de suportar uns costos, perquè també contribueix a tota la xarxa, que la fa aparentment més cara pel consumidor, però potser globalment no és més car, perquè consumeix menys emissions de moltes coses, genera més en proximitat, contribueix en els impostos locals, i això hem d'intentar posar un valor.
Un dels altres reptes històrics aquí a la comarca i que les empreses reivindiquen també sovint és el tema de la mobilitat. Una de les qüestions que es van plantejar en l'anterior mandat va ser l'anomenat quart cinturó. Cap a on ha d'avançar aquesta qüestió?
Ha d'avançar. El problema que tenim és que fa molt temps que no avança i, a més, ara s'ha saturat i amb la gratuïtat de l'AP7 ja estem vivint i a Sant Cugat sortim a les notícies, malauradament, per col·lapse diari, com Rodalies en un altre sentit, no? Doncs estem parlant de mobilitat de persones, de mobilitat de mercaderies, de mobilitat a nivell empresarial, per tant, hem de donar resposta, no n'hi ha una única, sí que algunes d'elles s'han de reforçar, algunes s'han d'actualitzar. És veritat que la via de millor connexió, perquè el nom a vegades, no, si és quart cinturó, si com li diem, molta molèstia, contaminació acústica, contaminació ambiental i dificultats de mobilitat del personal. Llavors hem de donar respostes a cada una de les necessitats en la mesura que es pot. Semblava que ja hi havia un acord fa un temps que va quedar en entredit. Des d'abans de les eleccions catalanes nosaltres hem estat molt impulsors de que en el nou govern que es conformés, i ara que hi ha el mateix color a nivell de molts dels municipis de la comarca, a nivell de la Generalitat de Catalunya i a nivell estatal, no ens podem escudar amb el que moltes vegades aquelles diferències polítiques acaben reflectint en diferències en l'execució de projectes. el mateix president Illa, abans de ser president, l'última trobada que va haver-hi aquí a Sant Cugat amb un dinar empresarial, a una pregunta meva va contestar que era la segona, seria la segona prioritat després de l'ampliació de l'aeroport. De moment, si no em fallen les dades, no en tenim cap de les dues, però aquesta és una infraestructura clau pel territori. Hi ha moltes actuacions previstes al voltant de la P7 que s'haurien d'executar per facilitar algunes, no estem parlant en aquest cas de grans actuacions, sinó de coses que poden facilitar les sortides de Barberà, diferents accessos i de més. A nivell ferroviari també es parla de, bueno, saps que hi ha dos projectes, dos maneres d'entendre-ho, dos costos diferents, s'haurà de veure no només amb clau econòmica, sinó amb clau de territori, però les dues ens afecten a Sant Cugat. Si connectem a Barcelona reforçant la línia que ja hi ha o en fem una nova cap a Horta. Això són projectes que són molt a llarg termini i convindria que hi hagués un acord territorial. Per tant, hi ha diferents fronts i nosaltres hi estem treballant.
I Xavier, amb aquesta reelecció i aquest nomenament com a president de PIMEC Barcelona, què li agradaria, ara que es troba a l'inici d'aquest mandat, què li agradaria deixar fet abans d'acabar el mandat?
No treballo amb objectius de mandat perquè penso que hi ha coses que han d'anar més enllà. Per tant, no tinc un objectiu de quota per arribar d'aquí 4 anys a tal punt. Sí que en aquest camí, nosaltres, com has dit, el Vallès Occidental és un territori molt ric, a nivell econòmic, a nivell de població, és gairebé 1 milió de persones, però també a nivell de teixit d'associacions, entitats, cambres, representació, i PIMEC, que estem com a PIMEC a tot Catalunya, som agent social i econòmic més representatiu i tenim aquesta voluntat d'estar a prop, tant sectorial com territorialment. De vegades no hem sabut estar prou a prop i una de les coses per les que jo treballo des de ja fa 2 anys i que vull reforçar en aquest mandat és estar a totes les taules, i és coherent amb el mandat del president Cañete, quan parla del pont de comandament, que hem d'estar allà on associeixen les coses que afecten les petites i mitjanes empreses i les persones autònomes, doncs jo a nivell local aconseguir estar més present en taules de desenvolupament local en les que encara no hi estem, tant de temes de polígons com de temes d'innovació, com de temes d'ocupació, com de temes socials, que també són relacionats, com de temes de recerca amb les universitats, i hem d'haver acabat de desplegar aquesta capacitat d'estar, que si realment siguem... Hem tingut la sort de que Sant Cugat sempre ens ha vist com un agent i sempre hem format part de les taules que han obert en diferents àmbits, però per exemple amb el projecte d'innovació encara no hi formem part i ja els hi hem reclamat de que hi volem estar. Hem dit en la següent onada, doncs ja, perfecte, però estarem allà. Doncs aquesta taca, fer-la més present. Per exemple, vam obrir seu a Terrassa, que ja estàvem presents, però d'una forma més discreta, l'any passat, doncs vam presentar, i això va ser una cosa de incorporació meva, d'un pla estratègic específic per al que seria la demarcació de Terrassa, que també afecta a la part de Sant Cugat, doncs per tenir una presència singular, pròpia i més destacada. Doncs poder desenvolupar aquest objectiu. No tinc un indicador numèric, però sí que està present de forma més important al territori.
Doncs Xavier Pujol, empresari santcugatenc i president de PIMEC del Vallès Occidental i de PIMEC Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a tu.